L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui una jornada més us dona la benvinguda. Començant aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, avui dimecres 25 de novembre. Temps d'actualitat que, com cada dia, introduïm a ritme de titulars. Temps d'informació que avui encetarem parlant de la plataforma Trens Dignes, que arranca el compromís del Departament de Territori de rebaixar les tarifes a partir de l'1 de gener. Tècnics del departament estudiaran la millora dels trams horaris amb deficiències, sobretot a la franja horària del vespre. Les federacions d'associacions de veïns d'Amposta demanen un informe als Mossos d'Esquadra sobre la perillositat de la rotonda que s'està construint a la 340 a l'altura del Perelló en cas d'evacuació per accident o atemptat a la central nuclear de Vandellòs. A Santa Bàrbara, el Partit Popular vol demanar que es fraccioni el pagament de tots els impostos municipals. Xavier Boqué, el portaveu popular, valora positivament l'acord de ple que va aprovar fraccionar l'IBI. També diu que després de 6 mesos del nou govern s'observa una relació més dialogant entre oposició i alcalde. La Ràpita reclamarà a l'Estat que pagui els ajuts al sector pesquer per les vedes biològiques del 2014 i 2015, ajuts que el govern espanyol diu que no vol pagar. L'Ajuntament rapitenc farà arribar la proposta a la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya per a que tots els municipis costaners catalans s'hi acaben adherint. Avui també destacarem la commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere amb diferents actes organitzats a Deltebre, també a Alcanar. Estos dies s'han organitzat diferents propostes per commemorar aquesta data. I justament a Alcanar tancarem avui el nostre recorregut informatiu. El municipi canareu acollirà dissabte que ve la 12a trobada d'entitats i associacions culturals de l'antiga diòcesi de Tortosa. Ho faran per parlar sobre recerca local i patrimoni cultural immaterial. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'encetem avui parlant de la plataforma Trens Dignes i ho fem perquè una de les seves principals reivindicacions aviat sembla ser que tindrà resposta per part de la Generalitat. Està previst que en breu el secretari de Territori i Mobilitat, Ricard Font, anuncie una rebaixa tarifària dels trens a les Terres de l'Ebre, rebaixa que s'aplicarà a partir del dia 1 de gener. Així es va concretar en la primera taula tècnica que representants de la plataforma del Govern del Territori i tècnics de la Generalitat van dur a terme ahir dimarts a la seu de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Des del Departament de Territori també s'han compromès a proposar solucions a la falta de freqüències durant el matí i, sobretot, al vespre. Des de Trens Dignes demanen un comboi nou que opere a partir de 7:45 o la prolongació del servei d'alguns trens de la línia del Camp de Tarragona que estan aturats en aquest horari. La primera taula tècnica entre representants del govern de la plataforma Trens Dignes va acabar amb una valoració molt positiva per les dues parts. En la reunió es va apuntar que la concreció de la rebaixa dels preus dels trens s'anunciarà aviat al territori i s'ha posat fil a l'agulla per trobar solucions als greuges que tenen solucions més viables i més ràpides. Veurem en quins percentatges es fa, però en són conscients i ho tenen sobre la taula i volen que la rebaixa sigui una realitat, destacava Montse Castellà, la portaveu de la plataforma Trens Dignes. Montse Castellà, que explicava quines són les dues alternatives existents per solucionar la falta de combois en la franja del vespre i la nit a les Terres de l'Ebre. L'escoltem.
El que demanem és que es fiqui un comboi nou amb numeració nova a partir de 8:30 a 9 de la nit, que funcione des de Terres de l'Ebre Sud fins a, per la R16, fins al nord, Tarragona i Barcelona, entenent que, tot i que aquesta és la prioritat, a lo millor hi ha una opció, que és la que han d'estudiar, d'estirar algun tren de Rodalies actual de la RT2, que és la línia del Camp, d'estos que estan aturats de vegades una hora segons quina franja i que no ofereixen servei, potser un tren d'aquests se pot allargar fins al sud i tornar a pujar. En tot cas, sí que és una franja que no pot quedar mancada, ja sigui en un tren nou, de numeració nova, i per tant un nou servei que vagi i torne, o ja sigui aprofitant alguns dels que ja hi ha, per això tècnicament volem veure com se satura menys la xarxa, potser és més fàcil el segon, però en tot cas que una o l'altra s'aplique.
La plataforma insisteix també que les Terres de l'Ebre han de poder comptar amb els nous combois 449. La renovació de la flota amb combois reformats no és suficient i se seguirà pressionant perquè no tots els trens nous es destinen a la zona nord de Catalunya. La implantació dels nous combois ha de ser equitativa per a tot el territori català i aquí han d'arribar també combois de primera magnitud, apuntaven. Per una propera reunió d'aquesta mesa tècnica s'ha posposat el debat de la intermodalitat perquè, a més de freqüències i tarifes adequades, el transport col·lectiu per carretera i el ferroviari estiguen ben coordinats de manera que es pugui utilitzar amb coherència tots dos serveis al territori. També caldrà revisar la xarxa d'autobusos al nord de les Terres de l'Ebre, sobretot a les comarques de la Ribera i la Terra Alta, on operen moltes companyies diferents de transport per carretera i no ofereixen freqüències combinades ni tampoc tarifes similars, tal com apuntava un altre dels portaveus de la plataforma, com és Josep Casador.
Hi ha un nivell de certa ineficiència entre elles respecte a com se combinen, coordinen i demés. Bueno, de fet, no es coordinen ni es combinen. I també alguns problemes a les tarifes que bàsicament només hi ha una o dues empreses que facin servir les T10 o les tarifes aquestes que tenim ara a Barcelona. Llavors, és que el tema també hi ha un solape de companyies sobre els mateixos trajectes que impedeix que unes facin les parades perquè les té la concessió l'altra. Llavors, demà que tot això hi hagi una certa coordinació i que hi hagi, bueno, per part de la Generalitat s'intervingui, entenent que la millor solució és la tarifa integrada, que llavors tot això se solucionaria, però que mentre no arriba la tarifa integrada, pues que se busqui unes solucions alternatives en aquest moment.
Escoltem també les impressions d'Inma Juan, que com a representant del govern de la Generalitat a la reunió amb la plataforma Trens Dignes destacava la feina i l'aval a les propostes que aporta la comissió tècnica. Inma Juan.
Jo confio que l'ambient ha sigut realment de molt de treball, no ha sigut una reunió simplement per anar, sinó que s'han agafat deures i molt ràpids que poden hi ha una solució immediata en alguns temes, i per tant és una taula de treball tècnic que jo crec que tindrà recorregut i ens facilitarà una mica tots posar blanc sobre negre, perquè de vegades podem fer algunes propostes que no puguen tindre d'alguna manera una solució, no perquè no hi hagi voluntat política, sinó que possiblement igual tècnicament no és viable, no? I a partir d'aquí una mica això és el que intentarem establir durant aquesta taula de... passat Nadal, ja ens hem emplaçat que aquesta reunió tècnica, doncs cada mes i mig, cada dos mesos, les anirem fent per fer una certa continuïtat dels temes, no?
L'aval dels serveis tècnics a les propostes de la plataforma servirà per poder negociar a la taula de partits que s'ha convocat per tercer cop la propera setmana. Si hi ha informes tècnics que certifiquen la viabilitat de les propostes de Trens Dignes, es podran posar sobre la taula per incentivar decisions polítiques en este sentit.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I no abandonem encara les qüestions reivindicatives al territori. Després de parlar de la necessitat de millora del servei ferroviari, parlem ara d'una altra important via de comunicació a les nostres terres, com és la Nacional 340. Avui, concretament, el tema ens el porta la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, que demana un informe als Mossos d'Esquadra sobre la perillositat de la rotonda del Perelló en cas d'evacuació per accident o atemptat a la central nuclear de Vandellòs. Des d'Amposta Ràdio ens ho explica Manel Ramon.
La Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra exigint la paralització de les obres de la rotonda que el Ministeri de Foment construeix a la Nacional 340, ja saben, a l'altura del Perelló. Volen que la policia elabori un informe sobre la perillositat que en l'actual moment d'alerta de seguretat poden suposar talls de trànsit derivats de les actuacions en una via d'evacuació principal en cas d'atemptat a les nuclears. També demanen als Mossos si existeix algun informe sobre la idoneïtat de la construcció d'una desena de rotondes més al tram ebrenc de la Nacional 340, atès que poden alentir la velocitat del trànsit si haguessin d'efectuar evacuacions. Així ho explicava el portaveu de la Federació de Veïns d'Amposta.
Que el que volem és que es paralitzi l'obra de manera immediata i demanar que per part del cos dels Mossos d'Esquadra es faci un informe sobre la perillositat que tenim a l'estar a la via tallada en un període d'alerta 4. Recordar que estem en alerta 4. O sigui, si hi hagués un atemptat a Ascó o Vandellòs per evacuar, la 340 estaria tallada. Llavors, una és esta i l'altra que replantegen de les 11 rotondes si tenen previst això. Estem en perill, no estem en... Llavors, nosaltres el que demanem és que voldríem que hi hagués l'informe previ de la construcció de les 5 rotondes que estan projectades ara i de les 5 més que està sortint pels diaris.
La federació fa extensiu el requeriment sobre l'existència d'informes previs sobre la seguretat de la Nacional 340 com a via d'emergència, també respecte a les altres 5 rotondes projectades de forma imminent, així com les 5 més addicionals previstes en el tram ebrenc dins del pla posat en marxa pel Ministeri de Foment per reduir la sinistralitat i l'alta densitat de trànsit, especialment pesant a la Nacional 340.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a Santa Bàrbara perquè el Partit Popular d'aquell municipi vol demanar que es fraccione el pagament de tots els impostos municipals. El seu portaveu, Xavier Boqué, valora positivament l'acord de ple que va aprovar a l'Ajuntament Planer fraccionar l'IBI, l'impost de béns immobles. També diu que després de 6 mesos de govern s'observa una relació més dialogant entre l'oposició i l'equip de govern encapçalat per l'alcalde. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, Xavier Boqué, també valora positivament la decisió de l'equip de govern convergent. El regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, Xavier Boqué, també valora positivament la decisió de l'equip de govern convergent de rebaixar el tipus impositiu fins al 80%, el que per al ciutadà significarà una rebaixa del 5,96% en el proper rebut de la taxa corresponent als béns immobles, així com el fraccionament del pagament en dos terminis i sense aplicar interessos aprovat al ple del passat mes d'octubre. Boqué creu que és una mesura apropiada per tal de donar facilitats als veïns que, veient com en uns determinats mesos de l'any coincideixen una sèrie de pagaments, moltes vegades són difícils d'assumir al mateix temps. Per això té previst demanar una reunió amb l'alcalde per demanar que s'estudiï també la possibilitat de fraccionar el pagament de la resta d'impostos municipals.
I per esta part estem contents de que bueno, ja d'una vegada se donen facilitats al poble de pagament, perquè per desgràcia pues, no tothom pot fer front a pagar els impostos al moment que ho demanen. Tot i que bueno, tinc pendent de demanar-li una reunió al senyor alcalde, a veure quan mira l'agenda, no és culpa d'ella, no, ell no sap res, de demanar-li de que de la mateixa manera que fracciona l'IBI rústica, que fraccione tota la resta d'impostos. Per què? Pues perquè hi han un parell de mesos, més o menys a l'any, 2-3 mesos, que aquí et ve tot. Llavors, el que li penso demanar, i si vol que li presenten moció al ple, li presentarem moció, demanar de, com a mínim, pugueu pagar en dues vegades totes les taxes i impostos municipals.
En general, el regidor popular valorava positivament els primers 6 mesos del nou govern municipal planer, afirmant que s'ha establert una nova relació amb l'alcalde més dialogant i que s'escolta les propostes de l'oposició. Creu que davant d'aquestes propostes reflexiu i coherent amb el que diu i el que acaba fent.
Sí, la veritat és que puc dir que hi ha una nova relació, que l'alcalde és una persona com a mínim més dialogant, que quan li parles t'escolta i que bueno, que s'ho rumia i que s'ho pensa i que te diu la seva opinió i més en concret el que te diu és el que acostuma a fer. Si no ho fa, te dona una explicació, Per tant, jo crec que el diàleg i la relació és diferent.
També, com la resta de l'oposició, destaca positivament la decisió del nou equip de govern d'acceptar respondre els precs i preguntes el mateix dia del ple, sempre i quan s'hagin presentat per escrit uns dies abans de la sessió, cosa que no era possible durant la legislatura anterior, quan s'havia d'esperar al ple següent, al cap de 2 mesos, per rebre contestació. Boqué creu que aquest nou mecanisme dona agilitat també a l'acció participativa que li pertoca fer a l'oposició.
Quarta gala taurina, Terres de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita el 28 de novembre. Actes a les 6:30 de la tarda, Assemblea General de Socis al Casal Cultural El Maset i a les 9:30 de la nit, sopar i gala taurina al restaurant Varadero. Comissions, penyes, socis i aficionats als bous, ja podeu fer la vostra reserva al sopar i gala taurina fins al 22 de novembre contactant a l'email de l'agrupació o a qualsevol membre de la Junta. Organitza agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Informatiu Emute.
El sector pesquer de Catalunya i el País Valencià no ha cobrat els ajuts per les vedes biològiques fetes durant els anys 2014 i 2015. El govern central, el govern de Madrid, ha obert la convocatòria dels fons europeus aquest mes de novembre i es nega a pagar amb efectes retroactius les aturades ja fetes. L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha decidit de donar suport a un dels sectors més importants del municipi i ha impulsat una moció on es reclama a l'Estat que es paguen aquests ajuts pendents, que en el cas de la confraria Verge del Carme Rapitenca podrien representar uns 300.000 euros anuals. El consistori rapitenc confia també que altres municipis amb ports pesquers al nostre territori s'hi acaben adherint. Seria el cas d'ajuntaments com els de l'Ametlla, l'Ampolla o Alcanar, sense anar més lluny. Els fons europeus marítims i pesquers són vigents per al període 2014-2020, però el govern espanyol no ha obert la convocatòria fins al passat dia 17 de novembre, malgrat que el Ministeri va anunciar que pagaria 15 dies en lloc dels 30 acordats, ara ha assegurat que no abonarà els ajuts per les aturades biològiques ja celebrades durant els exercicis del 2014 i del 2015. És molt injust que ens toque rebre a nosaltres quan qui no ha fet la feina són ells. Ells ja tenien els diners des de l'any passat i han trigat gairebé 2 anys a convocar-ho i ara ens diuen que no ens paguen. Qui així parla és el president de la confraria Verge del Carme de la Ràpita i president de la Federació Provincial de Confraries de Tarragona, Eusebi Rosales. El Ministeri justifica la decisió assegurant que no pagarà amb efectes en retroactius i que per al 2016 s'obliga a fer vedes d'un mes com a mínim, però només es finançaran 15 dies. En concret, es proposa el mes de febrer per al nord de Catalunya fins al port de Vilanova i la Geltrú i el mes de juny des de Tarragona fins a Castelló. Rosales se'n recorda que la demarcació de Tarragona i el nord de Castelló fan voluntàriament 2 mesos de veda, malgrat cobrar-ne només un, i assegura que des de fa 25 anys que es paguen les aturades biològiques i que mai hi havia hagut cap problema. Fins ara ens ho abonava el Departament d'Agricultura de la Generalitat, però ara ve directament del Ministeri, lamenta. A Catalunya, l'import de l'ajut per les vedes ascendeix a 1.800.000 euros aproximadament, segons Eusebi Rosales. La moció tractada al ple de l'Ajuntament de la Ràpita reclama, d'una banda, un nou pla de vedes per a les diferents modalitats pesqueres, reconeixent la mesura com a molt efectiva pel manteniment del recurs pesquer. Així mateix, la proposta sol·licita a la Secretaria General de Pesca del Ministeri que, tenint en compte que el sector va fer les aturades durant l'any 2014 i el 2015 i que la normativa dels fons europeus és vigent des del gener del 2014, es pugui sufragar retroactivament l'ajut corresponent. La proposta es farà arribar al Ministeri d'Agricultura, a la Direcció General de Pesca de la Generalitat, al Parlament i especialment a la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya amb l'objectiu que donen trasllat a tots els consistoris amb ports pesquers afectats per aquest impagament. L'alcalde rapitenc, Josep Caparrós, considera un atac frontal al sector pesquer la decisió del govern espanyol de no pagar els ajuts per les vedes ja fetes i reclama el suport de tots els ajuntaments de municipis amb embarcacions pesqueres. Josep Caparrós espera que tothom s'hi adherisca per tal de tindre més força i assegura que es farà arribar també aquest acord a la Comissió Europea per a que es conegui com gestionen els fons europeus des de Madrid.
2200 jornades gastronòmiques de la Clementina. Del 20 de novembre al 20 de desembre, a Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja. Organitzades per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar. 2200 jornades gastronòmiques de la Clementina.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Deltebre, obrim pàgina dedicada a propostes d'agenda i parlem de les activitats que en aquell municipi organitzen per a la commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que just se celebra avui. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre commemora avui el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones amb una missa a la parròquia de Sant Miquel, la lectura del manifest com a acte institucional davant l'Ajuntament i, per acabar, un concert acústic de la cantautora brincà Montse Castellà a la sala d'actes de la biblioteca. En aquesta celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere hi col·laboren per primer cop les tres associacions de dones del municipi conjuntament amb la Regidoria de Dones, tal com destaca la tinent d'alcalde de Dinamització Social i Participació Ciutadana, Carme Franc.
En quant a la programació que hi ha d'actes aquí al nostre municipi, s'ha integrat és una activitat que venen fent les dones de l'Associació Local de la Dona de la Cava. Uh-huh. Elles, des de fa anys, organitzen una celebració eucarística, una missa, al voltant d'este dia, i després fan un petit homenatge a les víctimes en una encesa d'espelmes davant de l'església de la Cava, de Sant Miquel. S'ha integrat des de la regidoria aquest acte, però a banda, enguany no manifest, se'ls ha demanat a les tres associacions que sigui una lectura conjunta, és a dir, cada una de les associacions llegirà un tros del manifest, i que sigui aquí davant de l'Ajuntament, que és l'ens municipal, no?, el que ens representa. Les tres llegirem el manifest i després, les tres, conjuntament, anirem a un recital acústic, que ens oferirà una cantautora ebrenca, que té moltes ganes de cantar aquí, és Montse Castellà. Sí que les protagonistes han de ser les associacions de dones, perquè de fet són activitats plantejades des de la regidoria de les dones, però evidentment que la eliminació de la violència envers les dones no depèn només de les dones, depèn d'homes i dones, vull dir que és una cosa a nivell social i a nivell d'entitats que pot venir qui vulgui, evidentment.
Els actes de commemoració continuaran dissabte amb la inauguració de la desena edició del curs Dones, Salut i Educació amb la conferència d'Iñaki Piñuel a Morcero. Serà a les 6:15 de la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament. Cal recordar que la inscripció al curs enguany és totalment gratuïta, però cal formalitzar la inscripció a l'Espai d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o bé a la seu de Hades.
Gràcies, Lluïsa, per tal de celebrar aquesta efemèride, la del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència de gènere. També diumenge passat a Alcanar s'organitzaven diverses activitats com l'encesa d'espelmes per les víctimes i també una representació teatral, la de l'obra Quatre relats de mares a càrrec del grup de teatre Gresol. Este mateix migdia també a l'Ajuntament d'Alcanar s'ha fet la lectura del manifest institucional i tot seguit s'ha guardat un minut de silenci per les víctimes de la violència. I encara des d'Alcanar, i encara en clau d'agenda, hem de destacar també que la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat acollirà dissabte que ve, dia 28 de novembre, la 12a trobada d'entitats i associacions culturals de l'antiga diòcesi de Tortosa. Una trobada que enguany es dedicarà a la recerca local i al patrimoni cultural immaterial als territoris de l'antiga diòcesi tortosina, és a dir, les Terres de l'Ebre, el Priorat, la Franja, el Maestrat i els Ports. Aquesta trobada, organitzada per l'Institut Ramon Muntaner, la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana i el centre d'estudis Canareu Lo Rafal, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, de l'Ajuntament d'Alcanar i d'Òmnium Cultural de les Terres de l'Ebre, vol oferir anualment un espai d'intercanvi i de debat més enllà de les fronteres administratives. En este cas, la trobada, segons explica la directora de l'Institut Ramon Muntaner, Mari Carme Jiménez, enguany vol aprofundir en la recerca local que es fa del patrimoni cultural immaterial més proper, i ho vol fer a partir de l'estudi d'un fenomen natural com és la gelada de l'any 1956 que va afectar els territoris de l'antiga diòcesi de Tortosa. Saber com aquest fenomen meteorològic va tindre conseqüències en la vida d'aquella gent, en el paisatge i en la producció, i ho volem fer amb testimonis, diu Jiménez, d'aquella època, amb la memòria viva. Per traçar la línia metodològica d'aquest estudi, coneixerem com es va viure i estudiar un episodi semblant, una nevada, en un altre indret de Catalunya, i quines són les eines i el mètode de treball que utilitza l'inventari del patrimoni cultural immaterial de les Terres de l'Ebre per documentar el patrimoni immaterial. La jornada d'aquest dissabte començarà a 9:45 del matí amb la inauguració oficial i continuarà amb la presentació de la nit de Santa Llúcia, que enguany es durà a terme a Tortosa l'11 de desembre, a càrrec de Josep Moragrega, president d'Òmnium Cultural. Seguidament, Pau Vinyes i Roig, historiador i vicepresident del Centre d'Estudis Ignasi Iglesias, parlarà de l'exposició del 50è aniversari de la nevada de Nadal de 1962 a Sant Andreu de Palomar com a model per treballar el projecte La gelada del 1956, la proposta del qual presentarà Ferran Grau, historiador i membre del Centre d'Estudis d'Ulldecona, a les 11 del matí. Aquest projecte té com a objectiu treballar de manera coordinada en les conseqüències que la gelada del 56 va tindre als territoris de l'antiga diòcesi tortosina i saber quina és la memòria que encara es conserva d'aquell fet. Es tracta d'un projecte obert a totes les persones i entitats que hi vulguen participar, de manera que es pugui fer una radiografia el més completa possible d'aquells aspectes que se'n van derivar.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Dissabte 28 de novembre, de 5 a 9 de la tarda, al cap de l'Aldea, amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Sanitat. Ajuda'ns a ajudar.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui hem pujat una mica les temperatures, aquestes són les mínimes que hi ha hagut avui. Hi ha hagut algunes glaçades, sobretot a les valls del Pirineu i en alguns punts del nord de la Catalunya central, però res a veure amb les glaçades intenses que hi havia ara fa uns quants dies. I és que hem tingut una entrada de vent del nord, a més amb un front que ja s'està allunyant a aquesta hora, però encara ha deixat algunes precipitacions. I de fet, tenim també una entrada de vent del nord que acumula els núvols, especialment cap a l'àrea pirinenca, i és aquí on les precipitacions seran més continuades durant pràcticament tot el dia. El pronòstic, doncs, per aquesta tarda és de nevades que poden caure al Pirineu, s'intensifiquen aquesta tarda i sobretot cauran a l'extrem nord del Pirineu. Estem parlant de la Vall d'Aran, nord de l'Alta Ribagorça, nord del Pallars, Principat d'Andorra, i a la resta, en canvi, serien més febles. En aquests llocs on més nevi podrien acumular-se 40-50 centímetres, però en totes més aviat altes, van pujant dels 1.400 als 1.800 metres d'alçada. I destaquem sobretot també el vent. Vent de tramuntana, que s'enforteix a última hora del dia, i el vent de mestral sí que anirà bufant avui tot el dia. Els núvols, però, aniran marxant. Demà, la mateixa situació. Encara al matí pot nevar al Pirineu, sobretot a l'extrem nord. Compte amb el vent que s'enforteix aquesta tarda, vespre, nit, demà al matí, la tramuntana, també el mestral, a tota la meitat sud del país, i el vent del nord també a molts punts del Pirineu. Demà la temperatura comença a baixar una miqueta, sobretot a partir de la tarda. A la tarda no afluixa del tot el vent, La nevada pot continuar caient a la Vall d'Aran i no és impossible demà algun ruixadet entre Girona i Barcelona, sempre fenòmens molt aïllats. País Valencià, no descartem alguna tempesta cap a l'interior de Castelló, algun ruixat sobretot al nord de l'arxipèlag Balear, es va enfortint el temporal marítim, demà serà especialment dur al nord de Menorca, amb onades de més de 5-6 metres d'alçada, també a la Costa Brava. I aquests pròxims dies les temperatures van pujant lleugerament, però encara tindrem un ambient més fresc, especialment durant el cap de setmana.
I amb aquesta freda previsió meteorològica per les properes hores arribem ja un dia més a l'hora de posar el punt i final, tancar i així també acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 25 de novembre de 2015, que també com cada dia ha estat elaborat amb la participació dels serveis informatius de les municipals de les Terres de l'Ebre, temps d'actualitat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornarem. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.